És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70 93 409 27 70.
Si no veieu senyals i prodigis, no creieu.
Joan 4:48. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula, avui dissabte 15 d'octubre. La Fundació del Món Rural va organitzar l'any 2010 la primera edició dels Premis Món Rural de Narrativa, Assaig i Periodisme. 6 anys després, s'ha convocat la segona edició d'aquests guardons que es lliuraran el 15 de febrer de l'any vinent. La dotació de narrativa i assaig és de 1.500 euros per al guanyador de cadascuna d'aquestes dues categories, mentre que la de periodisme és de 750 euros. Pensem que el fet que el món rural sigui el marc en el que es desenvolupi la narració, l'assaig i recerca o l'article periodístic ja és de per si un fet remarcable. A més, és una manera de vincular aquest món amb el de la cultura. Per tot això, felicitem els seus organitzadors. Ara bé, els demanem, si pot ser, que no triguin tant en convocar la tercera edició. La millor manera que un premi o guardó d'aquestes característiques es consolidi és que tingui continuïtat.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció parlarem avui del sector pesquer. I ho farem no des de la visió de l'administració o les confraries de pescadors, com hem fet en altres ocasions, sinó la d'un sindicat. Per això tenim avui amb nosaltres a Xavier Barcala, del sector del mar de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres de Catalunya. Bon dia, senyor Barcala, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Com ja li he dit, a vegades és una mancança. El sector pesquet és, possiblement, com la societat en general, és dels que tenim més oblidat, però intentem sempre donar informacions, posar-nos al dia, i amb gent com vostè, que està en el dia a dia del sector, intentar aclarir i fer apropar aquest sector als nostres oients. Ja li vaig comentar també que fem una secció que és la del producte i que parlem del producte, no de la gent que està al darrere, que és l'important, però sí que parlem almenys del producte que també fem arribar als nostres oients, com està arribant aquest producte.
Este es un fallo que tenemos incluso en Europa, que se habla mucho de pescado, se habla mucho de defender el pescado y nunca se habla del pescador, que es la... Creemos nosotros, por supuesto, como sindicato, la parte más importante de la pesca, sin duda alguna.
A part, vostè també havia sigut pescador, amb la qual cosa coneix bé el sector, i això és important, no?
Sí.
El Parlament de Catalunya ha aprovat recentment, per unanimitat, i mercès al treball dut a terme per Comissions Obreres, una resolució en defensa del peix blau de la costa tarragonina. Quins són els aspectes més importants d'aquesta resolució i per què cal defensar aquest tipus de peix?
Bueno, esto, por supuesto, ha sido un trabajo de Comisiones Obreras desde hace muchos años. Llevamos trabajando para que esta resolución se llevara a cabo, pero no solamente hemos sido nosotros, por supuesto, también ha habido representación por parte del sector. Aquí se habla del Peix Blau de Tarragona, pero queremos que se haga extensivo a todo el Peix Blau en Cataluña, por supuesto. Aquí han hecho un trabajo muy importante los representantes del sector, en este caso la Cofradía de Tarragona, con su presidente Esteve Ortiz, vicepresidente Jordi Arbós, representante de marineros, Juan Antonio Benítez, y el presidente de la Asociación de Armadores, Agustí Rillo. Hay que darle las gracias, y por parte de los políticos, a Hortensia Grau y Francesc Domínguez, que han hecho un trabajo muy importante para llevar esta resolución hasta el Parlamento. Dentro de la resolución había tres enmiendas que se presentaban. La primera era instar al Gobierno de la Generalitat, con carácter de urgencia, que se reclamara al Gobierno español, que se realizara un estudio biológico en el Golfo de San Jordi, un golfo que hasta ahora siempre había sido posiblemente la zona más rica de pescado azul de toda la costa catalana, y últimamente el pescado está prácticamente desaparecido. Es algo que ha parecido, que ha pasado algo muy, muy semblante en el Golfo de León, y el estudio francés, Francia ya ha hecho un estudio sobre el tema. Entonces, que se complemente ese estudio para ver cuáles pueden ser las causas y poner, por supuesto, las soluciones si se pueden poner. La segunda enmienda que había era instar al Gobierno de la Generalitat para que se aplicara a la pesca del cerco el marco del plan de mejora de competitividad del sector de la luz que está actualmente se está elaborando dentro del Gobierno. Esto ya se ha empezado a hablar, hay unos fondos europeos que se aportan para este tipo de cosas, para la diversificación del sector, y bueno, tanto eso como el estudio biológico han comenzado, ahí hemos tenido un gran avance. Y el tercer punto, que era el tema de las subvenciones, tanto para armadores como para marineros. A los armadores siempre les ha llegado, no había ningún problema. El problema estaba que los marineros aquí en Cataluña no llegaba. Hace veintitantos años que estamos detrás de esto, y siempre nos habían puesto la misma excusa de que era competencia autonómica, que cuando hablábamos con el ministerio, esto era competencia autonómica, que bueno, pues que ellos no podían hacer nada, y por desgracia hemos tenido que pedir la competencia de forma autonómica para que al final el Gobierno catalán nos haga caso y se apruebe. Pero aún así, queremos agradecer a todos los grupos parlamentarios el voto favorable, a pesar de sus discrepancias, que puedan tener otras materias, en este caso no han olvidado sus diferencias y se han puesto de acuerdo para dar su apoyo a un colectivo que nosotros pensamos que necesitaba con urgencia una solución social. El tema de defender, bueno, la pesca del cerco, que es la pesca del pescado azul, es un arte artesanal sostenible, responsable, con el medio ambiente. Es uno de las modalidades de pesca más selectiva que hay. En este caso, cuando se cierra el cerco, cuando se cierra la red, en caso de que el pescado que haya dentro de la red no sea el adecuado, se abren las redes, se bajan los corchos, se deja escapar el pescado, y como máximo puede morir dentro de la red un 10% de la captura, cosa que en otro tipo de pesquerías no sucede. O sea, el pescado que cae en el anzuelo, el pescado que cae en la red de arrastre, cae y sube muerto. En el caso del cerco no es así. Luego, aparte, es posiblemente de las más antiguas, es posiblemente de las pesqueras más antiguas, y además una innovación de España. La verdad es que los pescadores españoles hemos descubierto los caladeros prácticamente de todo el mundo. Y tal como está la cosa ahora mismo, por la baja de capturas, por el problema de los precios, por normativas, que están metiendo muchas normativas que hacen que las empresas se vayan para atrás, no quieran renovar todo lo que les exigen, pues estamos viendo que posiblemente termine por desaparecer. Y esto no supondría tener que comprar este tipo de pescado a terceros países, teniendo en cuenta que España tiene la flota pesquera más grande de la Comunidad Europea, con diferencia. Tenemos más del doble que Francia, que es la segunda. Y entonces, bueno, queremos un poquito más de apoyo en este caso.
El pes de la flota d'encerclament va menys.
Sí, sí, por supuesto, va menys.
Per exemple, ara, perquè es facin una mica idea als nostres oients, ¿es más grande el desarrollamiento que el arrossegamiento?
No. En este caso, actualmente tenemos, hasta el año 2010 había 86 embarcaciones de cerco y actualmente quedan 75. De arrastre tenemos aproximadamente unas 400 y luego están las de artes menores, ¿no? Entonces, no es que sea, en cuanto a número, algo muy importante, pero sí creemos que es una pesquera importante porque, bueno, es lo que hay. También es cierto que hasta hace 20 años aproximadamente, y yo te hablaré más sobre todo del puerto de Tarragona porque es en el que he sido pescador y es la provincia en la que resido, pero hace 20 años había 45 embarcaciones de cerco solo en el puerto de Tarragona. No digo la provincia, solo el puerto de Tarragona. Esto es para que te hagas una idea de cómo ha ido descendiendo
bueno,
todo este tipo.
Jo vaig estar, ara no sé, hauria de dir els anys, 15, 16 anys, jo vaig fer un llibre que es deia El Camp de Catalunya i fèiem comarca a comarca el sector. però no solament l'agrari, sinó també el pesquer. Vam fer tota la costa, vam estar al Port de Roses, i vam recordar que vam estar, evidentment, a les 6 del matí, vam haver d'anar al Port de Tarragona, i hi havia hagut un conflicte, i bueno, quan ens van veure com a periodistes, i això va pensar, i quan els vam dir que era per un llibre i tot, ens van rebre molt bé, i evidentment l'arribada ja era de sardina, bàsicament, algú de Saïto, però bàsicament la sardina, i realment era brutal el moviment.
Sí, sí, és que además...
El puerto, que ara fa anys que no he estat...
El puerto de Tarragona sempre s'ha destacat precisament per això, per un puerto sardinero. Sí, además, sí. Con una calidad impresionante, o sea que... Y es lo que está desapareciendo. O sea, el año pasado prácticamente estaba completamente desaparecida, este año hay un poquito más de captura, pero no sabemos por qué, el tamaño es muy pequeño, el pescado no llega a crecer, obviamente será porque no hay tanto fitoplancton en el agua... mil cosas, ¿no? Yo personalmente tengo mis ideas, pero no me quiero meter en barro.
Embarrancar-se, ¿no?
Por si acaso, ¿no?
No vamos a embarrancar.
Sí.
Quins són els principals ports on es captura el peix blau? O sigui, parlàvem de Tarragona.
Sí, bueno, Tarragona era, en principio, era uno de los que más se cogían, sobre todo lo que te digo en tema de sardina.
Però la zona de San Carlos de la Ràpita, tot això, també?
San Carlos de la Ràpita no tiene barcos de cerco. Todo lo que tiene es barcos de arrastre y pequeñas pesquerías de...
No, és que jo havia menjat sardina fa molts anys.
Sí, no. Ellos ya no tienen barcos de arrastre, pero sigue siendo el puerto que, en cuanto a pescado blanco, el resto de las pesqueras, es el puerto más importante. Con cifras del año pasado, del año 2015... En cuanto a capturas, a kilos, el puerto que más capturas tuvo de media por barco fue el puerto de La Escala, con 289.000 kilos por barco de media, y después el puerto de Blanes con 270 y casi 77.000 kilos. Pero en cuanto a ventas, por la fluctuación del precio y según los compradores que haya en cada puerto, el que más vendió fue el puerto de Blanes, con una media de 476.000 euros por barco, y el de La Escala 327.000 en segundo lugar. En este caso, el de Tarragona fue el último, con una media de 180.500 euros por barco, que aunque pueda sonar una cantidad enorme, dices, coño, estamos hablando de 30 millones de pesetas, no es nada.
Pero esto había sido, porque aparte de Tarragona...
Exacto, lo fue en su momento, pero a lo que nosotros nos toca como sindicato, que es la gente, el hecho de que una media de 180.000 euros por barco supone que la gente gana una media de 300 euros al mes de sueldo. Entonces, es muy preocupante.
Porque el tema de... Ara no ho teníem previst a les preguntes, però és que em van sortint allò, idees de quan vaig estar. També el tema de que això afecta, si hi ha menys captures, també afecta a plantejar-se els patrons dels armadors de tenir tants treballadors. O sigui, també pot haver una reducció de plantilles.
Sí, bueno, reducció de plantilles
pot haver... I a part el que vaig veure, parlo de fa anys, que hi havia, i no vull ser d'això, però hi havia també molts... O sigui, hi havia pescadors marroquins, em sembla, o sigui... De fuera, ¿no?
Sí. Hoy en día, en la gran mayoría de los puertos, en toda Cataluña, yo voy a toda Cataluña, a todos los puertos catalanes, y así, a ojo de buen cubero, te podría decir que posiblemente el 80% de la tripulación catalana es extranjera. Posiblemente el 80%, sobre todo en el cerco, ¿no? Sobre todo en el cerco, porque el arrastre, dentro de que está sufriendo también bajas de capturas y de precio y tal, pero el cerco todavía se mantiene, el cerco aún se van ganando la vida más o menos bien, sobre todo con la gamba, ¿no? La gamba roja, tanto de Palamós como la de Tarragona, pues bueno, mantiene un precio. El hecho de que bajen los empleados, sí, podría bajar, pero el barco de cerco tiene una forma de trabajar que necesitas una plantilla mínima, mínima, para poder trabajar bien de entre 8 y 10 trabajadores. Con menos no se puede ir a la mar. Entonces, sí, claro, dices, bueno, a mí me bajan los ingresos, pues reduzco la plantilla, pero es que tengo un mínimo para reducir la plantilla. Y de hecho ya la gran mayoría de las flotas, o sea, perdón, la gran mayoría de los barcos van con el personal justo. O sea, ya no llevan gente de más, van con justo.
Y ya al límite, ¿no?
Sí, al límite. Se pone uno malo y ya va la cosa coja.
Perquè pensa que el peix blau hauria de tenir una marca pròpia. Jo sé que es va intentar, s'havia parlat de marques i d'això. Que el problema del peix, suposo que, així com altres productes, és posar l'etiqueta, no? Hi ha productes, no sé, les clementines, per exemple, poses l'etiqueta i dius...
Ja. Sí, bueno, en este caso... A ver, difícil no sería, porque esto sería como hacer una denominación de origen de un vino o de un aceite. Vendría a ser más o menos lo mismo.
Yo sé que aquí en Cataluña se va a intentar.
Sí, bueno, en Tarragona existe. El Blau de Tarragona, sí. Se llama así. Blau de Tarragona es una asociación que defiende precisamente, en este caso era sobre todo sobre la sardina, ¿no? Y claro, por supuesto hay que mantener una calidad y un control de las capturas, todo bien etiquetado. Bueno, requiere un esfuerzo por parte de los de las cofradías en este caso, pero bueno, no es tan complicado el poderlo hacer. Sí que es cierto que es un el pescado azul es un pescado denominado pelágico. El pescado pelágico, para quien no lo pueda entender, es el pescado de paso, el que no es autóctono, el que no lo hace en la zona, que en este caso, en la parte de Tarragona, sí, la desembocadura del Ebro era una zona de desove, ¿no? Pero en principio esa sardina que ha crecido aquí, si no la pesca nadie en Cataluña, pues va navegando por el Mediterráneo y termina en África, ¿vale? Uh-huh. Para que me entiendas, otro tipo de pescados, como podría ser el lenguado, el rodaballo o la merluza, muere donde nace. Ese és un pescador bentònic, és la diferència.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Perfecte.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Xavier Barcala de Comissions Obreres sobre el sector pesquer català i ara ja entrem directament amb les persones. Parlàvem abans de les persones. Quina és la situació actual dels pescadors catalans? Hi ha relleu generacional?
Bueno, la situación actualmente, y volvemos a lo de antes, sobre todo en la pesquería del cerco, es realmente precaria. Realmente precaria porque es un oficio que es muy duro. Muy duro. Hay que tener en cuenta que en el momento que pones el pie en el barco te estás jugando la vida. Sabes cuándo sales de puerto, no sabes cuándo vas a volver. Y entonces, claro, esto es complicado. Luego, además, en un relevo, desde luego no hay, porque la gente joven tienen que sacarse dos titulaciones para poder desembarcar, para poder trabajar en una cosa en la que ni tan siquiera saben si van a cobrar. Porque lo que hablábamos antes, o sea, todo depende de las capturas y lo que se llama el monte mayor. O sea, se hace el monte mayor, ¿qué cuántas ventas hemos tenido? X cantidad de ventas. Primero se descuentan todos los gastos, y cuando digo todos los gastos es absolutamente todo, y si sobra dinero se reparte, y si no sobra dinero no se reparte. Entonces, claro, hoy en día todo un chaval de 16, 17, 18 años le planteas que se vaya a embarcar, con lo duro que es el oficio, lo complicado que es, trabajar de noche, por ejemplo, el caso del cerco, y bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Ah, pues a lo mejor no ganas nada, pero en una semana, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay veces que nos hemos tirado meses sin ganar nada. Entonces, claro, esto la gente joven pues no lo quiere. Prefiere irse a trabajar a la costa o, bueno, pues, o me pongo de repartidor en Telepizza, que al menos me aseguran 600 euros al mes, no sé, es una cosa así. Entonces, es una situación muy, muy, muy complicada. En el caso del arrastre, quitando lo que te decía antes, que no es lo mismo los números de antes que con los de ahora, pero bueno, más o menos se van ganando un poco la vida. Sigue siendo lo mismo, es un trabajo que es realmente duro. O sea, no te darías una idea de cómo es hasta que lo haces, ¿no? De la peligrosidad que tiene y de...
On hi ha molta despesa, perquè parlàvem, clar, de que han de treure tota la despesa, és que hi ha molta despesa, des de combustible, hi ha molta despesa.
Sí, bueno, ahí lo que te decía, se descuenta todo, o sea, se descuenta el combustible, se descuenta el hielo que se gasta para traer el pescado a puerto, se descuentan las cajas, se descuenta la seguridad social, el 100% de la seguridad social, se descuentan los gastos de cofradía, se descuenta todo, o sea, todo lo que sería, en teoría, responsabilidad empresarial, de ahí saque todo el 100%. Luego, cuando se hacen las partes, según zona, según barcos, se reparte al 60-40, 60% para la tripulación, 40% para el armador, o 50-50, como es el caso del arrastre. Y luego, dentro de 60%, se hacen las partes, para que os hagáis una idea, en un barco en el que van 10 personas, se hacen 13 partes, porque están las partes técnicas. Y después de lo que te queda, te descuentan el IRPF. O sea, los descuentos podrían ser enormes, desde luego.
I per què creu que és una professió que no té el reconeixement que hauria de tenir per part de la societat en general, o almenys és el que sembla?
Bueno,
vull dir que a vegades quan es parla dels pescadors sembla allò, com els pagesos, com despectiu, no?
Exacte, efectivament, sí,
inclús,
sí.
A nivell de premsa, sí, a nivell de premsa no hi ha especialistes en la matèria, excepte algunes revistes puntuals que són molt especialitzades. Però és allò, i amb el cas agrari, amb els grans mitjans, el senyor que porta sindicats, quan dic sindicats tampoc ho dic, però sindicats en general, vull dir, que porta pues, el tema del metall i tot, llavors un colom en perllà, vull dir, per què
sí,
això?
Porque es un ofici completamente desconocido, o sea, realmente nadie sabe cómo se pesca, nadie sabe qué es lo que se hace. Entonces, la imagen que ha habido siempre del pescador pues es de gente ruda, inculta, que no es así, pero bueno, gente ruda, inculta y sobre todo pendenciera, ¿no? Porque llegan, o cuando hablamos de las grandes pesquerías que se tiran 15 o 20 días en la mar, pues obviamente cuando llegan, llegan con ganas de salirse un poco de la norma, ¿no? Y realmente no es así, y yo creo que precisamente es eso lo que necesitaría hoy en día, que tenemos tantos medios de comunicación y tantas facilidades a través de las redes, como de las redes sociales, de que se hiciera un poco más de incidencia en lo que es el oficio de la pesca, de que se enseñe por televisión cómo se pesca, qué es lo que les cuesta a los pescadores, cómo van, cómo lo hacen, cómo se saca. Entonces, digamos que es un, sobre todo es eso, desinformación, sin duda alguna, y sí, sí, es un poco denigrante.
Però potser hauria de tenir més recolzament per part de l'administració catalana i del Ministeri.
Sí, bueno, por supuesto.
Parla de, a vegades, campanyes per... No solament, perquè es fan campanyes del producte, o sigui, parlem amb el mateix, la persona se la salten el pez que nines, no, o coses d'aquestes...
Exacto, és lo que
habla... però clar...
Lo que hablábamos antes, se habla mucho de pescado, pero nunca se habla de pescadores.
Entonces, dir, els claro, pescanyines o no, els pesca un senyor que va allà i no troba. Sí. Suposo que el bo seria trobar unes sardines, bueno, pues no sé ara la mida exacta, però d'una mida d'això, i et trobes pues, a vegades, o que no en trobes, com ha dit vostè, o molt petites.
O molt pequeña,
efectivament. Jo crec que el primer interessat seria el pescador per la rendibilitat, inclús econòmica.
Sí, sí, sí.
Nosotros... O quan en el seu moment no hi havia gamba de Palamós i d'això, pues suposo sí. Que això...
No, en este sentido, y como en otros muchos, pues la verdad es que hemos tenido muy poco respaldo por parte tanto de la administración autonómica como de la administración central, o sea, siempre ha sido un sector muy abandonado, y repito, es la flota pesquera más grande de Europa. En el Golfo de Francia, cuando han hecho el estudio biológico, solo les ha faltado decir a los franceses para que se hiciera el estudio, y aquí hemos estado año y pico haciendo reconocimientos para que al final se haga el estudio biológico. O sea, está bastante dejado de la mano de Dios, sí, por así decirlo.
Perquè a nivell europeu té futur el sector. La política agrària pesquera és un entrebanc o una solució?
Bueno, el problema que tenemos con la Unión Europea en cuanto a la pesca es que parece que no tienen idea de la diferencia que hay entre la pesca de altura y la pesca industrial. Como, por ejemplo, las grandes pesquerías gallegas o la del Cantábrico, con la diferencia de la pesquera que hacemos en Cataluña, que es completamente artesanal. Y nos miden a todos por el mismo rasero. Esto habría que diferenciarlo, sobre todo diferenciar el Atlántico Norte con el Mediterráneo. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra, y por ahí empieza el problema. Entonces, nuestras pesqueras tienen unas peculiaridades que tendría que tratarse como tal, con esas peculiaridades y de forma excepcional, y saber realmente cuál es la idiosincrasia de la pesca que tenemos en Cataluña. Cuando hablamos de política, claro, siempre es política agrario-pesquera. No, pues la política o es agraria o es pesquera. Es que no, nosotros no vamos con tractores a la mar, no nos pueden incluir en el mismo saco. Entonces, pues sí, en ocasiones puede ser un tropiezo, en ocasiones puede ser una solución. Como tropiezo, pues sobre todo, y esto es así, es impepinable y le dolerá a quien le duela, el tema de los grandes lobbies que hacen presión en los diputados para llevar su voto a lo que a ellos les interesa, los intereses creados por algunas empresas que no quieren que la cosa cambie. Y luego, como ayuda, por ejemplo, pues el hecho de las subvenciones. Obviamente, si no vinieran estas subvenciones de Europa, dudo mucho que el gobierno central se hiciera cargo de ellas. Y hoy por hoy, sin esas ayudas, la gran mayoría de las pesqueras, todas estarían perdidas.
Fa gràcia perquè parlava de lobbies. És que fa dues setmanes parlàvem del sector avícola. I parlàvem també dels lobbies d'Europa.
Sí, no,
i es queixava
que,
també.
I
diu, hi hauríem d'estar pels passadissos. Vull dir, els polítics nostres, que vas d'això, estan distants, per allà els passadissos, sabent el que es cou i d'això. I amb l'agricultura o el sector agrari passa una mica el que diu vostè, de que quan fan les polítiques aquestes, fan pensant cap al nord i no pensen que nosaltres tenim un d'això diferent. Vull dir, que al final amb la pesca veus que passa el mateix.
Sí, y beneficiando además a las grandes empresas, que las hay, las grandes empresas que son los que menos ayuda necesitan, porque son grandes empresas y tienen muchos beneficios. El que necesita ayuda es el pescador de a pie, el pequeño pescador, el trabajador, la empresa que tiene 10 trabajadores. No una empresa como Pescanova, por norma alguna, y ya veremos si me cae algo del cielo, pero es así. I se lleven subvencions també.
Estaríem parlant dues hores, però la pena és que tenim el temps limitat. I ja em queden dues així preguntes una mica ràpides. Quines són les tasques que més s'està fent a l'actualitat des del sindicat per ajudar el sector?
Bueno, el sindicato lleva mucho tiempo buscando que el sector tenga un reconocimiento social, que para nosotros es un sector que es básico en la sociedad, con la mejora y sobre todo mejora de condiciones tanto de trabajo como contractuales, el conseguir que tengan un convenio colectivo que no existe hoy en día. Existen algunos convenios en pequeñas empresas o en algún puerto en concreto, y el hecho de que, pues por ejemplo, no se les pagan las pagas extraordinarias, no se les reconocen las vacaciones. Entonces, nuestro trabajo ahora va a ir sobre todo ahí, a que se reconozca que tengan un convenio, que cobren sus pagas extraordinarias como cualquier otro trabajador, que las vacaciones no se cuenten dentro de la época de veda, sino que tengan sus vacaciones como cualquier otro trabajador por el tiempo realizado. Básicamente, ahora mismo sería sí, este.
Un reconocimiento de los derechos.
De los derechos básicos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, ni más ni menos, que no se les reconoce.
Y ya, para acabar, ¿cómo veo el futuro del sector pesquero catalán?
Bueno,
después de haberlo pintado una mica negra.
Pues en este caso, y sobre todo de cara al cerco, yo lo veo muy negro. O cambian mucho las cosas, o en un corto tiempo de plazo desaparecerá.
Doncs agraïm a Xavier Barcala que hagi fet un repàs a la situació del sector pesquer català i l'emplaço almenys d'aquí 6 mesos així, tornar a fer una revisió de com està el sector, parlar d'altres temes, perquè ens hem deixat evidentment molts temes al tinter, com es diria, i reitero, moltes gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Muchas gracias por invitarme y espero la invitación próxima y a ver si son buenas noticias.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Radio Estel. Ets oient fidel de Radio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Radio Estel per Android i iPhone. Busca Radio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Radio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, el poder. Del camp a taula. L'actualitat.
Del 18 d'octubre al 30 de novembre, Saja efectuarà una campanya de promoció del sector lleter per donar visibilitat a la producció lletera a Catalunya, a la que participaran escoles, granges de vaquí de llet i mitjans de comunicació de casa nostra. Aquesta campanya es fa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i per aquest motiu el tret d'inici es donarà en el Parc Natural del Montseny. La primera escola que participarà en aquesta experiència és la de Sant Esteve de Palautordera, als alumnes de la qual se'ls ensenyarà in situ com és una explotació lletera, com es munyen les vaques, què mengen i altres coses. La presidenta de Saja, Rosa Pruna, ha aprofitat per tornar a reclamar públicament que les nostres administracions agilitzin, que s'indiqui en cada bric de llet la procedència d'aquesta, com fan els francesos. I canviem de qüestió. Avui també us podem explicar que la Universitat de Lleida i CaixaBank han posat en marxa la càtedra Universitat Empresa Agrobank sobre qualitat i innovació agroalimentària. L'objectiu d'aquesta càtedra és promoure la transferència de coneixement científic i tècnic entre estudiants i investigadors, professionals del sector i clients també de l'entitat financera. La seva activitat, que s'estén per tot el territori estatal, abasta tota la cadena del sistema agroalimentari, des del camp fins a la taula, en incloure aspectes agrícoles i ramaders de la indústria alimentària, l'enginyeria agrària, així ara com legals i econòmiques, relacionats amb l'activitat de recerca i d'investigació. També es posaran en marxa accions de formació, divulgació i promoció, com és el cas del Premi a la millor tesi doctoral en qualitat i innovació en el sector agroalimentari, que té obert el termini per presentar candidatures i que es resoldrà al febrer del 2017.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El producte.
En aquesta secció del producte que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Josep López del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep, i benvingut al nostre espai.
Un dia més, bon dia, Isidre.
Aquesta setmana hem quedat que ens parlaries una mica més en profunditat d'un producte. De quin es tracta?
Pues mira, es tracta aquesta setmana que us parlaré d'una espècie amb molt bona acceptació, que és el rap. El rap és el nom comú que fa referència a unes 265 espècies de peixos marins repartits per tots els mars del món i emparentats amb aquesta espècie que normalment acostuma a viure en aigües molt profundes. Els que s'acostumen a consumir al litoral i al territori català i espanyol procedeixen de les costes gallegues, del mar Cantàbric, de Gran Bretanya, Escòcia i d'Irlanda. També hi ha partides que procedeixen de la zona africana, de la zona austral i de la part de l'Àsia. De la seva morfologia, cap destacar que té un cap apanat i molt gran. Gairebé el 60% del seu cos és tot cap. Amb la boca, que gairebé ocupa tota l'amplitud del cap, proveïda d'abundants dents corbats, forts i molt afilats. Els llavis són carnosos i la mandíbula inferior sobresurt per davant de la superior. No té escates i el seu color acostuma a ser un vermell bru o un verd marró amb taques fosques. Gairebé per tractar-se d'un peix blanc, el seu valor nutritiu és d'un alt valor dietètic, ja que el seu greix corporal mai sobrepassa el 0,5%. És molt ric en fòsfor, amb iode, i el 16% de la seva part comestible, la majoria són proteïnes, aportant gairebé 70 calories per cada 100 grams. A nivell culinari, cal destacar que és un peix que, per tenir una carn blanca, consistent, ferma i que gairebé no té espines, facilita el que es pugui menjar la part de la cua amb molta facilitat, tant per als nens com per a les persones grans. En tot tipus d'àpats que es preparin amb aquest peix, siguin rodatges, filets o medallons. I per aprofitar el seu cap, es poden preparar uns suculents brous i fumets que donen molt bon gust a les sopes i arrossos o qualsevol altre tipus d'àpat preparat amb peix o marís. I de moment, tot això és el que tinc.
Ara, mira que és lleig, per lo bo que és, mira que és lleig el rap, eh?
Ui, tant.
I en canvi, és molt bo. La setmana anterior, quan parlàvem i et deia que quedava allò embabalit, veient les diferents espècies, clar, jo la que coneixia, jo és que com que de petit menjava molt poc peix i tenia problemes amb les espines, sempre m'acabaven recomanant que mengés el rap. I a part, pel tema de la cua, a vegades, pues allò, quan estaves malament de la panxa i tot, havia menjat la cua i, bueno...
Sí, una bullideta amb unes patates i...
Per això dic que jo, que no soc gaire d'això, sobretot soc... I la setmana passada, a casa, vaig defensar davant el Lluç el rap. Jo soc més de... Mira, és allò, sembla... Sembla com amb fotografies, si la Nikon o la Canon, doncs sembla allò... Si
tu
el rap...
amb la Nikon, vaja.
Sí, sóc de Nikon i sóc de rap.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Josep.
Al contrari.
I tornem a posar-nos en contacte la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat i la seva procedència.
Pues, fins la propera, Gira. Com sempre, ha estat un plaer.
A continuació, parlem amb Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
De quin producte ens explicaràs les seves característiques i curiositats? Es tracta d'una fruita o una hortalissa?
D'una hortalissa.
Molt bé. Ja, eh? Misteri resolt.
Exacte.
Perquè no ho sabia ni jo.
Exacte.
Ens pots parlar? De què ens parlaràs?
Doncs us parlaré una miqueta del porro.
Uh-huh.
Vale? A veure, el seu origen no es coneix amb gaire certesa, eh? Ja que no s'ha trobat mai una varietat silvestre. Es creu que procedeix de Mesopotàmia, d'Egipte, Turquia i d'Israel, i que es consumia cap a l'any 3000 abans de Crist. Més endavant va ser cultivat pels romans, els quals van ser uns grans consumidors d'aquesta hortalissa, i la van introduir cap a Gran Bretanya, on va tenir una gran acceptació. La veritat és que a l'edat mitjana el porro va adquirir una gran importància perquè va contribuir a pal·liar la fam d'aquella època.
Mm-hmm.
Llavors va ser quan es va estendre el seu consum per tota Europa i des d'allà la resta del món. Actualment a Espanya les zones en què es cultiva o el cultiu està més estès són les del nord, on destaquen la Rioja i el País Basc. Eh? I a Europa els majors productors i consumidors de porro són els francesos.
Mm-hmm.
Vale? Com ja sabeu, el porro té tres parts, les fulles verdes, el buc blanc allargat i una zona de petites arrels adherides a la base. A veure, en funció de l'època del cultiu es decideixen diverses varietats que es diferencien per la longitud, la mida i el sabor. La millor època pel seu consum és l'hivern, perquè són més gruixuts i té un sabor més fort. A l'estiu també en tenim, però són més petites i el sabor és més suau. Clar, això també dependrà de la persona si li agrada més un sabor més fort o més suau. Eh?
Uh-huh.
Però entre una i l'altra varietat, la veritat és que aquesta hortalissa està als mercats i botigues durant tot l'any. Sí que és veritat que en l'època on és més es consumeix, hi ha gent que la consumeix a l'estiu, perquè a l'hivern, perdona, perquè és com una crema calenta,
uh-huh.
I a l'estiu el fem utilitzem productes més frescos, no fem cremes normalment. Bueno, hi ha gent que pren les cremes més fredes, no? Però es consumeix més a l'hivern.
Alguns la fem servir com substitutiu de la ceba.
Sí, també.
O sigui, jo la faig per truitades, per, sí. A vegades amb les bledes i la patata, per sobre posem allò pesada per la paella,
sí.
El porro i el fem servir. O sigui, ara a casa meva és un dels productes estrella.
El porro?
Sí. Sí, sí, perquè el fem servir, no... Tots la ceba ho trobàvem molt fort, i tant els meus fills com la meva dona... Bueno, té un èxit, ja et dic, inclús la truita de patates la fem... En lloc d'amb ceba, la fem amb porro.
Bueno, a veure, la recepta més comú és la crema, eh?
Sí, sí.
Crema o calenta, però
sí, sí.
Es poden consumir crus, tendres, cuits... Hi ha gent això, que les fiquen amanides o com a ingredients en cuits, i fins i tot hi ha gent... que la part blanca i les fulles les fiquen per donar gust als caldos.
Sí, sí.
Eh? O com a acompanyament. Això, ja
això ho coneixia a casa meva, o sigui, la meva mare i la meva àvia ho feien servir, llavors, quan parlo jo, quan es feia pues, el caldo, el brou a casa,
fulles,
i amb allò que es feia servir aquella safateta amb pastanaga,
sí,
d'això,
sí.
Sempre hi havia el trosset de porro.
De porro, sí, exacte.
Després ja vaig provar més endavant la bichissoa.
També.
Ja que deies d'això,
sí,
que em vaig enamorar de la bichissoa. I després ja et dic, amb truitada, amb altres d'això, vull dir que ja et dic que en el meu cas, no sé si de molts oients és el mateix, és en aquests moments un dels productes, com a complement, evidentment, però més utilitzats a la cuina.
Sí, cada cop s'introdueix més a la cuina, al dia a dia. El que passa que sí que és un producte que té un sabor potser una miqueta fort, depèn com, i clar, t'ha d'agradar.
Sí.
Però, bueno, tot s'ha de tastar i s'ha de... No?
Sí, sí.
Bueno,
alguna cosa més que t'he interromput amb l'emoció de parlar d'un producte que a mi m'agrada? M'he emocionat i t'he tallat.
No, l'únic ja, que és un producte que el seu major component és l'aigua i que té un baix contingut en hidrats de carboni. Té molta fibra i conté minerals, potassi, magnesi i ferro, i que és una molt bona font de vitamina C, que això també està
és bé. Molt, és molt important.
Exacte.
No, a més, bueno, de tota manera, tots aquests productes en general, tant fruites, els que porteu vosaltres, tant fruites com hortalisses, en el cas de vitamines, quan no tenen d'una molt, tenen d'altra, vull dir que són productes, que sempre ho hem dit aquí, molt saludables.
Exacte.
Doncs, una vegada més, moltes gràcies, Susana, per il·lustrar-nos parlant d'un producte. La setmana passada vam parlar de la magrana.
Mm.
Ara avui hem parlat del porro. I a veure la setmana vinent de què tocarà. Misteri.
A veure què trobem.
Doncs tornem a contactar, com hem dit, la setmana vinent per conèixer de primera mà els productes que són més comercialitzats en aquest gran mercat central.
Molt bé, doncs fins la setmana que ve.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ens ofereix unes receptes de temporada que donem als nostres oients en aquest apartat del plat. Mercè, què tenim avui?
Doncs, Isidre, avui us porto un primer plat, en concret una crema de carbassó i camagrocs.
I quins ingredients caldran per fer aquesta crema?
Per 4 persones necessitarem 3 carbassons mitjans, 200 grams de camagrocs frescos, una ceba mitjana, 150 grams de patata, mantega, 2 formatgets en porcions, mig litre de llet, mig litre d'aigua, pebre blanc i una nou moscada.
Sí, el que necessitarem és que plogui. Bueno, està plovent, però que hi hagi camagrocs, perquè això dels bolets aquest any està complicat.
Sí, anem bastant malament de bolets.
Però és l'època i, per tant, ho donem amb,
sí,
amb la seva
època. Tenim esperances.
I ara com elaborem aquesta recepta?
En primer lloc, Isidre, renten els carbassons i els tallen en trossos grans sense pelar-los. Tot seguit es pela la ceba i la patata. Es talla la ceba en trossos petits i la patata en làmines. Es renten els bolets amb aigua fresca. S'ofeguen amb la mantega sense que arribi a agafar color i es reserven. S'incorpora la ceba i també s'ofega procurant que quedi ben blanca. S'afegeix la patata juntament amb l'aigua i la llet. Es fa coure 15 minuts. S'afegeixen al carbassó i als formatgets i es cou uns 10 minuts més. Es perfuma amb el pebre, la nou moscada i l'aigua que hagin fet els bolets i es tritura fins a aconseguir un puré molt fi. Després se serveix posant una cullerada de bolets a cada plat de crema de carbassó i fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció de la producció agrària ecològica que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, parlarem avui amb Marcos Febas, que és el director del Centre Especial de Treball El Pla, ubicat a la localitat lleidatana d'Almacelles. Benvingut al nostre espai, senyor Febas.
Hola, bon dia.
Quan es va crear l'empresa i des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica?
Bé, la nostra empresa, el Centre Especial de Treball, pertany a la institució de Sant Joan de Déu i està dintre d'un recinte més ampli, d'un complex que és el Centre Assistencial de Sant Joan de Déu, Almacelles. Uh-huh. En concret, el Centre Especial de Treball es va crear el 1994 i des del començament ja se feia producció agrícola, però en concret ecològica estem fent des del 2009, si no m'equivoco.
I quins són els productes ecològics que venen a l'actualitat?
Bé, actualment estem fent, doncs, fem tomàquet, ceba, carabassa, cogombre, meló, fem algo de cereal, perquè sempre fem rotació, mongeta tendra, i bueno, ara estem preparant, doncs, ja per la campanya d'hivern, col, coliflor i col romanescu.
D'unidó, no? És
Déu-n'hi-do, sí.
Bastant. Perquè són molta gent treballant, no?
Tenim una plantilla d'unes 8-10 persones, treballadors amb discapacitat fixes, diguem-ne, responsables de camp i el cap de producció, però quan hi ha campanya, en plena campanya, quan hi ha pics de feina a l'estiu, doncs sempre contractem gent temporalment per poder... Bueno, tirar endavant la feina, perquè si no arribem a la plantilla pròpia.
Què és el que més valoren els clients dels seus productes i si valoren aquesta tasca social que realitzen? Si això és un plus, diguem.
Sí. Bé, doncs, és difícil generalitzar, però, clar, hi ha qui realment dona valor a l'aspecte social de la nostra feina, del producte realitzat, amb les persones amb les quals treballem. Però també hi ha gent que li dona, doncs, valor a la proximitat o hi ha persones que estan, doncs, bueno, convençudes del tema ecològic i són més militants en aquest àmbit. A nivell de clients, doncs, tenim clients que compren al detall, molt fidels, i els grans clients, doncs, bueno, valoren, a part de tot això, valoren sobretot, doncs, la professionalitat, la serietat en, doncs, bueno, la producció, el servei.
Perquè el seu mercat és local, bàsicament? No, o també teniu clients de fora?
Nosaltres tenim una petita botiga aquí dintre del complex de Sant Joan de Déu, aquí al Maselles, i en aquesta botiga doncs tenim la venda al detall. I després, per l'entorn al voltant de Lleida, al Maselles, les poblacions properes, fem un repartiment a escoles, a residències, aquest tipus de venda. Però després tenim grans clients, per exemple, formem part de la cooperativa 2147 Mans, que és d'àmbit català.
Uh-huh. Hem parlat amb ells alguna vegada.
Molt bé. Aquesta cooperativa treballa a nivell de tota Catalunya, sobretot amb bon preu. Uh-huh. I tenim d'altres clients d'àmbit, sobretot catalans. Movem dintre de l'àmbit de Catalunya, sobretot, ara mateix.
Uh-huh. I els treballadors que tenen aquestes persones amb discapacitat, suposo que per ells això de treballar i sentir-se útils també fa una tasca molt important, no? És una tasca molt important.
Clar, és bàsic. Dintre del procés d'integració d'una persona amb dificultat, la feina és un pilar bàsic a tots els nivells, és a dir, a nivell de satisfacció per poder realitzar una feina, per tenir estar integrat dintre d'una empresa, dintre d'uns hàbits, però a més el salari mensual que tothom necessitem, uns diners per sobreviure, no? La feina és bàsica i podem dir que és una de les coses més terapèutiques que existeix, segons la nostra experiència.
Mm-hmm. Els ha afectat molt la crisi, com a tothom del món mundial?
Home, és difícil trobar un sector no hagi afectat la crisi. Mm-hmm. Nosaltres, clar, podríem dir que estem a la intersecció de dos sectors difícils, el camp, que ja de per si ho és de difícil, i el sector de la discapacitat. Nosaltres hem comprovat dos efectes diferents. En primer lloc, s'han reduït les subvencions d'una forma força important per a la creació de llocs de treball a persones amb discapacitat, que és aquest el nostre objectiu. I, a més, no només hi ha aquesta reducció, sinó que hem de conviure amb la incertesa per què passarà en el futur amb aquestes subvencions, si seguiran reduint-se, desapareixeran. I un altre efecte important que hem pogut comprovar és s'han incrementat les sol·licituds de feina de persones amb discapacitat, però amb perfils que no són els habituals, de fet. Moltes d'aquestes persones que ara ens estan arribant, d'uns anys cap aquí, una dècada enrere no haguessin tingut dificultats per trobar feina a l'empresa ordinària. I clar, ens trobem amb una paradoxa, és a dir, augmenten les demandes de feina al mateix temps que es redueixen les subvencions per contractar aquestes persones. I clar, això ens fa estar en un equilibri difícil, la veritat.
Ja per acabar, tenen algun projecte en perspectiva?
Bé,
O és continuar amb el projecte que tenen de la venda aquesta producció hortícola?
A veure, a la nostra empresa tenim el camp i la producció ecològica de camp és una de les àrees. Tenim d'altres àrees, envasat alimentari, no ecològic, jardineria, coses diverses. Dintre de lo que seria el camp, tenim ara mateix tenim hem posat un parell d'hectàrees d'oliveres per poder a mig termini disposar d'oli ecològic. Estem valorant la possibilitat d'obrir alguna altra botiga, però fora de lo que és l'entorn institucional, com és la que tenim ara, a Lleida, a Barcelona. Mm-hmm. I tenim altres opcions en estudi perquè el nostre projecte principal és mantenir els llocs de treball de les persones que tenim en plantilla i, si és possible, crear-ne de nous. Aleshores, constantment hem d'estar buscant, indagant on obrir noves vies de treball per aconseguir aquest objectiu prioritari.
Doncs agraïm a Marcos Febas que ens hagi parlat del que fa en agricultura ecològica al Centre Especial de Treball, el Pla.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui, dissabte 15 d'octubre, realitza el Carràs una jornada sobre nous fertilitzants a partir de les dejeccions ramaderes. El 18 es du a terme a Llobera, al terme municipal de Tivissa, una jornada sobre conservació de boscos de muntanya, centrada en les mesures per la prevenció d'incendis, i a la Bisbal d'Empordà, una sobre horts escolars al Baix Empordà. Ja dimecres 19, Olius acull una jornada sobre les carns d'oví al Solsonès i de la muntanya catalana, un producte local d'alta qualitat. I a la ciutat de Mollerussa s'efectua la 21a jornada fructícola. Ja ens trobem el dia 21 d'octubre, es fa a Manresa, una jornada en la que es debatrà sobre la construcció d'una estratègia rural. El mateix dia se celebra al Palau de Pedralbes, a Barcelona, un acte presentat per la consellera d'Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, per commemorar el Dia Internacional de la Dona Rural 2016. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària del Ferràs s'organitza del 17 d'octubre al 15 de desembre un curs en el qual es parlarà de les estratègies a tenir en compte en l'alimentació del bestiar porcí. I del 17 d'octubre al 18 de novembre un curs sobre habilitats directives en la gestió de l'empresa. El mateix centre formatiu s'imparteix del 17 d'octubre al 12 de desembre un curs bàsic de producció agrària ecològica i del 17 d'octubre al 15 de desembre un curs de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals a l'explotació agrària. L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer efectua del 17 d'octubre al 21 de novembre un curs sobre producció bovina i del 18 d'octubre al 22 de novembre un curs bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals a l'explotació agrària. L'Escola Agrària de Targa acull del 17 d'octubre al 16 de desembre un curs sobre agronomia i instal·lacions de rec. Del 17 d'octubre al 17 de novembre es fa a l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec el curs L'Anoturisme, una oportunitat pels cellers. Vinga, avui tenim molts cursos. Del 18 d'octubre al 20 de desembre realitza l'Escola Agrària d'Amposta un curs sobre horts ecològics semiurbans. I del 18 d'octubre al 28 de novembre un curs de nivell bàsic d'aplicadors de productes fitosanitaris. Un altre curs, del 18 d'octubre al 17 de desembre, es du a terme a l'Escola Agrària de Masgover un curs de producció de vinya convencional i ecològica. Del 18 al 21 d'octubre s'imparteix a l'Escola Agrària, en aquest cas del Pirineu, un curs sobre tecnologia bàsica per l'elaboració de formatges. Altres cursos que també tenim avui, del 18 d'octubre però fins al 31 de gener de l'any vinent, s'efectua a l'Escola Agrària de Manresa un curs sobre biomassa per instal·lacions tèrmiques rurals. Del 19 d'octubre al 23 de novembre, a l'Escola Agrària del Solsonès s'organitza un curs sobre processat i elaboració de carns d'oví de la comarca del Solsonès. I ara sí, per acabar, del 19 al 26 d'octubre realitza l'Escola Agrària de les Borges Blanques un curs sobre el marc cooperatiu adreçat a membres dels consells rectors de cooperatives.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les Fires.
Des d'ahir divendres 14 i fins a demà diumenge 16 d'octubre es fa a Vitem Tortosa la Fira de les Clementines i al Vendrell la Fira de Santa Teresa. Així mateix, avui dissabte es realitza a Ripoll una nova edició de la Fira de Santa Teresa, la Fira Catalana de l'Ovella. Avui i demà se celebra a la Seu d'Urgell la Fira de Sant Armengol, a Esterri d'Àneu la Fira de Santa Teresa, a Olot la Fira de Sant Lluc i a Sant Hilari Sacalm la Fira de la Micologia i el Bolet. I del 20 al 23 d'octubre es du a terme a Móra la Nova, a la comarca tarragonina de la Ribera d'Ebre, la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
En les fires posem punt i final a l'espai d'avui. Tornem d'aquí 7 dies a Del camp a taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Son